Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat la proposta del Departament d'Educació als sindicats de mestres i professors per acabar amb el conflicte laboral al sector, que la setmana passada, recordeu, va desembocar en una vaga massiva dels docents. L'oferta de la Generalitat és una pujada del sou de 375 euros l'any durant 4 anys seguits, de manera que els professors acabarien cobrant 1.500 euros més l'any el 2029. Els sindicats ho troben inacceptable. De seguida el sentirem. Ens hem fixat també en el Consorci d'Inversions, l'organisme que ultima el govern espanyol per controlar que les inversions que es comprometen a Catalunya realment s'acabin fent. És un gest cap a Esquerra Republicana per negociar els pressupostos de la Generalitat d'aquest any, després que els republicans ja van renunciar a principis d'aquesta setmana a l'exigència de recaptar tot l'IRPF des de Catalunya. I us hem parlat de tot el que ha donat de si al matí al Congrés dels Diputats. Allà el Partit Popular ha reclamat la dimissió del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per l'escàndol del cap de la Policia Nacional, que ha dimitit perquè està acusat d'haver violat una funcionària que depenia d'ell. Tot això us hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara, a aquesta hora, què podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que la Generalitat Valenciana i el govern espanyol es comprometen a treballar plegats perquè els ajuntaments puguin executar les obres pendents per les destrosses de la Dana el 2024. Les administracions han sortit de la primera reunió de la comissió mixta amb voluntat d'entesa i d'aparcar la crispació. Anem a Ribarroja, Alba Barbosa.
Bona tarda. Tant el govern valencià com l'espanyol han sortit de la comissió. Asseguren que aquest òrgan ha de ser de consens i no de crispació per afrontar la recuperació a les zones afectades per la Dana. Juan Fran Pérez Llorca, president valencià, i Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
No será mi persona o la de mi gobierno la que encuentre más polarización. Hoy ha habido cordialidad.
Cuando el señor Pérez Llorca asume la presidencia de la Generalitat, dijo textualmente que quería apartar de la confrontación política la reconstrucción de la comunidad valenciana, ¿no? Y por tanto nosotros recogemos esas palabras.
La comissió es reunirà cada 3 mesos i s'han compromès a simplificar els tràmits administratius perquè els ajuntaments puguin executar les obres amb els 1.700 milions d'euros transferits des de l'Estat. Els alcaldes els han reclamat precisament que s'agilitzin obres hidràuliques que assegurin els cabals dels barrancs.
A Catalunya, el nou centre del sistema d'emergències mèdiques a l'Hospitalet de Llobregat ja opera al 100% després de completar el trasllat gradual del personal i després d'una inversió de gairebé 60 milions d'euros, 50 dels quals de fons europeus. L'Hospitalet David Àngela.
En la presentació oficial d'aquest edifici, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït l'aportació europea, qui s'ha referit com a mare dels ous de l'estat del benestar. Illa ha defensat el sistema d'emergències mèdiques com un dels pilars d'aquest estat.
I l'edifici d'avui és una de les joies de la corona, de l'espai de l'estat del benestar. És una peça fonamental del sistema de protecció de la ciutadania que tenim. El servei d'emergències mèdiques, el 061, facin servir més el 061. És un servei magnífic.
La nova seu del SEM és un edifici de 6 plantes sobre una superfície de més de 22.000 metres quadrats en uns terrenys de la Generalitat dins del recinte de l'Hospital Duran i Reinals, aquí a l'Hospitalet de Llobregat.
Encara en àmbit mèdic, l'Hospital Vall d'Hebron ha aplicat una tècnica de trasplantament hepàtic per extirpar un tumor inoperable a les vies biliars. El que ha fet ha estat fer servir una màquina que s'utilitza en trasplantaments hepàtics, tant d'adults com d'infants, per mantenir l'òrgan en vida mentre es fa l'extracció i la implementació. Sense aquest tipus d'abordatge, el tumor, que tenia la mida d'una pilota d'embol i envaïa estructures vitals, s'hauria considerat inevitable. L'operació també va ser possible perquè es va reduir el tumor amb un nou tractament que combina quimioteràpia i immunoteràpia. És la primera vegada que s'aplica aquesta tècnica en cirurgia oncològica i l'èxit de l'operació fa pensar que es podria utilitzar en pacients amb tumors que requereixen intervencions molt complexes i als quals no se'ls ofereix la possibilitat de la cirurgia. L'ampliació de l'aeroport del Prat queda fora del pla d'inversions que proposa Aena pels pròxims 5 anys i que preveu una xifra rècord de 13.000 milions d'euros. El gestor aeroportuari ha presentat avui la planificació del període 2027-2031 que inclou també una polèmica pujada de les taxes a les aerolínies. Anem ara a Madrid. Dani Sandeja.
Bona tarda. Aena no ha concretat quants milions dels 13.000 anunciats es destinaran a l'aeroport del Prat els pròxims 5 anys. El seu president, Maurici Lucena, sí que assegura que al Prat es faran millores a les dues terminals i que es completaran els tràmits mediambientals per ampliar la tercera pista i construir la terminal satèl·lit a partir del 2031, un retard que atribueix al govern de Pere Aragonès.
A qui habría que preguntárselo és a l'anterior president del Govern de Sanitat de Catalunya i a su gobierno, el d'Esquerra Republicana, porque lo bloqueó 5 años. Es el único aeropuerto donde sí creo que tendríamos que haber empezado antes.
Les aerolínies critiquen també l'augment de tarifes que contempla Aena, però Lucena defensa que 43 cèntims més per passatger és un mòdic preu a canvi de les obres previstes.
I un estudi arquitectònic certifica que Antoni Gaudí és l'autor del xalet del Catllaràs a la Pobla de Lillet, al Berguedà. La investigació encarregada pel Departament de Cultura l'ha liderat el director de la càtedra Gaudí, Galdric Santana. L'arquitecte ha explicat que la suposada autoria de Gaudí es demostra perquè aquest edifici inclou tècniques i metodologies singulars del geni modernista.
En tot aquell interval ningú sabia fer el que va fer Gaudí aquí, i tampoc s'atrevia a fer. Fins al punt que, com que ningú s'ho atrevia a fer, de fet li van modificar la construcció. Tota aquesta forma calculada com a funícula, ell el que va fer és que la volta aguantés els dos pisos. És un procediment que només feia Gaudí.
Passen 6 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I també amb l'Oriol Marc, subdirector del Nació Digital. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
L'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
Bona tarda.
I el Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat d'Oliva Seu. Bona tarda.
Què tal?
Tot bé, els tres?
Sí.
Sí, sí, sí.
Tot perfecte.
Ah, l'Alícia no respon.
Perdó, perdó.
A veure, afegim una visió més. Si és dimecres, toca Santi Villas. Santi, bona tarda.
Té una visió parcial, eh? Perquè jo soc molt curt de vista.
Està bé, és la manera de veure-ho.
Bueno, de veure-ho...
O d'aquella manera, intuir-ho,
intuir-ho. Sí, per context, per context.
Tot bé?
Sí, bueno, sí.
Ui, quin cim més arrossegat, com no gaire convençut, eh?
Clar, és que jo quan... Ja podria dir, fenomenal, molt bé, això que fa la gent, però jo m'ho penso.
Ja, clar.
I veig que no. Aleshores, entre que m'ho penso i ho dic, doncs es nota que hi ha una certa tragèdia. Saps què vol dir, entre mi?
Una però, certa bueno, tragèdia, sí. Molt bé, carai.
Però ara, mira, no? M'ha donat el Joan López Alegre el seu hand sanitizer.
Sí.
Que és d'una marca boníssima.
Vaja.
I que fa una olor boníssima.
Aquell alcohol per netejar-te les mans, jo sí. Dic, perquè la gent de casa igual no...
Bueno, però això, per exemple, ho vaig a vendre de la Preissler.
Ho diu així?
Clar, fa molts anys ho va dir.
Hand sanitizer?
Bueno, basta que vam trobar el que estava parlant, que no existia. Vull dir, aquella noia ens va dir...
Ja ho gastava, claro, no, no la pandèmia. Que
nosaltres estàvem com analitzant el bolso de... Clar, i en aquells anys, imagina't, el bolso d'Isabel Preissler, però ella deia, tengo siempre hand sanitizer. I deia, però... I anava d'hora per davant, darrere, lent, ràpid, a veure què volia dir. I aleshores doncs, ho vam descobrir, perquè ella va explicar que ella, per exemple, que quan va a una festa, tu ara imagina't que ha d'anar al lavabo a rentar-se les mans, surt el xorro tota la pressió i taca el vestit.
Ostres. I aleshores, això és un problema,
això,
no?
Això ho fa
problema,
així.
Això és un problema.
Home,
això
clar, si estàs a una gala, ara jo que vinc d'una, ara parlarem del meu tema.
Ah.
Vull dir, perquè vosaltres heu estat asseguts amb un multipremiado?
No. Bueno, avui sí.
Bueno, claro,
avui sí, avui
ets tu. Soc jo.
Tu ets multipremiado?
Jo ara, avui, bueno, vaig vindre de Madrid amb 4 premis, eh?
Carai.
4 nominacions, 4 galardones.
Molt bé, 100% d'efectivitat.
Total.
Tots els que estaves nominat vas
tot,
guanyar.
Tot, a tot, m'ho vaig endur tot.
Molt bé.
Però quins premis?
Els premis de l'Acadèmia de la Televisió.
Yeah.
Ojo, i
això és una sèrie.
Et juro que vaig
dilluns
pensar...
a la nit, no? A Madrid.
A dilluns això, a la nit sí. Vaig pensar, no me'l donaran perquè el vídeo de presentació dels galardonats no vam sortir. Se'ns van oblidar i van pensar, ja ens han vetat. I, bueno, ara ho explicaré. Ah. Bueno, total, que llavors això, ella portava el hand sanitizer aquest perquè no li passés això. I llavors el Joan Pedalegre en porta un, que ell va a la Farga, diguéssim, es demana un cafeter.
Però si me l'acabo de trobar a la Farga.
Claro, per això.
Per tant, els dos aneu a la Farga.
Vull dir, perquè tu veies el nivell, eh?
Sí.
Clar, allà estava un multipremiado que s'ha fotut un cafè, un donut petitet i un bocadillet de salmó.
Carai,
ell un cafetet, s'ha limpiat les manetes amb hand sanitizer de Zielensky amb no sé què, però no ho he pogut acabar de llegir, que fa una olor boníssima.
Molt bé.
I li he dit, dic, pues, escolta, ara podríem començar...
Sí,
claro,
voleu,
com que també, perdona, com que també he guanyat el premi a millor director, doncs pues, també faig
carai,
contingut, saps? Aleshores, podríem començar posant-nos tots d'això a les mans.
Però series capaç de dir els 4 premis que,
ara t'ho dic,
són?
Però espera que vaig al primer. Aleshores, li he dit, bueno, pues, podríem posar-nos tots els cansadites a les mans i m'ha dit, no, no, home, que això em costa molts diners.
Ah,
bueno, vale. Pues, claro.
Estic disposat a donar-vos en un rajolinet.
Sí, és que...
Que generós, Joan.
Però pot estalviar.
Racionat, eh? Racionat.
Home, va, semblava que estava donant, no sé, Colònia de Prada. Mare meva. Bueno,
està,
ja
bé,
està
bé com està.
Molt bé.
No,
escolta, has dit ja 3 vegades que ets multipremiada.
No, és que avui no,
no
tenia...
No se t'ha pujat al cap, eh?
No, no se va poder, no m'ha donat temps. Avui no tenia tema. un altre cop, clar, com que he portat aquest d'això, que si vaig als premis, que si què dia és, que si és dilluns... Ahir me'n vaig donar a donar compte que tornava que tenia vindre aquí.
Bon dia, sembla
vaig que dir, hòstia, ho diguis
com,
no
si et, com, si es, com si et passés,
no, bueno,
com
pues
si fos un
que
problema.
Sé, pues he anat a Madrid, he tornat... Tu estàs bé que està Pedro Sánchez a la tele, el trec?
El que no està bé és ell. Aquest home no està bé de salut.
Bueno, però dic que si, si això et ve estar ara, perquè t'has ficat molt d'esquena... Però, ah, bueno, ja no està. Bueno, ara ja està
el fiscal
general.
No, que a vegades... No comenteu les imatges de la televisió, que la gent a casa no està veient la televisió.
Ni té que fer-ho.
Ah, no.
Home, com si els hi ha d'acudir. Bueno, total. On estava?
No, que,
ah, premis, que no tenia tema, no tenia tema. Que tenies quatre
premis.
Dic, ai, mare de Déu, i m'ha trucat aquest matí de la ràdio i dic, ara què dic? Dic, escolta, vaig a tornar al principi d'aquesta secció, que jo no l'he fet mai, com em vas dir que havia de ser, ni un dia.
No, perquè et vas agafar un exemple, ja sé el que diràs. Un exemple que et vaig posar, te'l vas agafar com,
bueno,
com la categoria.
Com tres o quatre.
Sí.
Però jo només n'hi vaig escoltar uno, perquè vaig pensar que jo ho havia entès.
Ja.
Però es veu que no.
Sí, va,
bueno,
basta.
Total.
No, continues venint.
Ja, sí, però bueno, i aleshores he pensat, de, bueno, pues vaig a fer això, perquè vaig agafar un dia un exemple que era, bueno, avui vull parlar de si Gotelé o Gotelesi o Gotelena.
Que el Joan i l'Oriol van coincidir, perquè és un exemple de l'Eugeni Alemany, que feia les dèries l'any passat,
exacte.
I un dels exemples que li vaig passar al Santi de qui, com eren les dèries que feia l'Eugeni va ser la del Gotelé.
Va donar per molt.
I tant, sí, oh, veu, està estona parlant. Sí. L'Alícia no ho sap perquè no venia els dimecres l'any passat.
Estava en aquella època fent obres a casa seva
sí,
i ens va fer una masterclass patrocinada per l'Heroi Merlín.
De quines diferències hi havia entre el Gotelé
sí.
i no, no, una cosa...
No, és que ho de, mira, ho heu de veure, perquè és que vull dir, estic, des que estic, soc, tinc un premi al millor director d'Espanya, El millor director és que faig així clic, trec un tema i ja s'arrenca la tertúlia.
Però ens ho pots explicar, que ah, a mi bueno, crea la curiositat.
Total, aleshores, que havia... Ah, bueno, jo llavors li he dit, dic, bueno, pues escolta, vaig a fer un tema que és on he de posar els premis.
Vale.
Si els he de posar a la vista... si els he d'amagar, si els he de donar als meus pares, que els hi farà il·lusió, si els he... Clar, jo pensava dir que ells ne tindran alguno. A veure què han fet. Tu no t'han donat mai cap premi?
Sí, en tinc algun.
Vale, doncs ara ho parlem.
Tu? I on tos tens?
Bueno, un moment, no m'arrenquis encara el tema, que estic introduint-lo. Estic a la fase prèvia. Aleshores, aquest era el tema, o, per exemple, hi ha gent, per exemple, com Cristina Tàrrega, que els posa per aguantar les portes.
Ah, veus? Ah.
Perquè això també ho he pensat, perquè són alts, i jo tinc la porta que tinc Zócalo, que no sé sí. com es diu en català. Li pregunto
sòcul,
a aquest, sòcul, que a veure si ho diu en català, a veure si diu...
Sòcul.
O el sòcul. I no m'arriba. Vull dir, els petitets no passa per sobre. I aleshores, doncs pues això. I, bueno, pues ara, és que també tant pensar-ho l'he venut fatal, no? O sigui, el tema.
Digui, però sí, vols,
no, no, no.
Les quatre categories que t'han premiat, ho busco jo.
No, no.
Millor
director? A mi no m'han premiat per totes.
Ah.
O sigui, jo m'he dut... Vull dir, jo he guanyat millor programa, millor director, llavors he guanyat millor presentador i premi de la premsa especialitzada. Digue'm tu...
Per tant...
Quan has tingut a una persona al teu costat, del teu equip, ni que sigui un 10 minuts 20 cada setmana,
sí.
amb aquesta premiatura que vaig anar a l'AVE, al Lirio, vaig anar al Lirio, amb quatre premis, amb el peu i tot, i la xapa, i tota la ferralleria.
La per tant, t'estàs atorgant a tu mateix premis... que són el programa.
Ah, bueno,
perquè el millor presentador... Tu no ets el presentador del programa.
Bueno, però...
És Marc Giró el presentador del teu programa de televisió.
Bueno, doncs pues també hauria pogut posar un altre.
El premi al millor presentador no és per Marc Giró, és per Santi Villas, que va triar Marc Giró.
Que fa lo que jo li dic.
és una manera de veure-ho. No sé si el Marc estaria molt d'acord o no.
Sí.
El premi de premsa especialitzada és el TP o com va això?
No, la premsa socialitzada és la premsa de la televisió.
El pues TP...
El TP ja està mort, si no existeix aquesta revista.
En sèrio? Ja no surt?
El TP, diu. Bueno, jo ja m'he cansat de parlar. No ja puc parlar vosaltres.
En tot cas, Santi, et felicitem moltíssim.
Sí, feliciteu-me.
Un tremendo guanyador.
Feliciteu-me, perquè, bueno, hi vaig conèixer, per exemple.
Sí, un aplaudiment.
Moltes gràcies. Tens alguna, diguéssim, alguna sintonia així com d'Òscar? De, així com de gala gran?
I on els posaràs, Santi?
És que, clar, una cosa és que te'n donguin un. Perquè jo l'Ondas, per exemple, que també el tinc,
saps?
Carai, tu.
Pel programa, també.
Molt bé.
Llavors, l'Ondas el tinc a la vista. Jo el veig cada dia.
A on?
A davant de la vista.
Perquè diríem
jo
que...
Jo tinc el sofà, la taula, i detrás de la taula una tauleta i l'Ondas. Que, per cert... M'ha fotut un atac a la fusta, que no el puc traure d'allà, perquè m'ha deixat tot el...
Clar, ara si el Mous es veu allà un requadre, no?
Clar, home, es diu en cerco, en català.
Bueno,
aquesta, vinga, què?
Has pensat en un cerco?
Bueno, una marca,
un cèrcol de l'estret, però forta.
Bueno, mira, aquesta és per...
Has pensat en vernissa.
Aquesta és per la corpo, eh? No saben de dir, no saben dir cerco. Bueno, aquest no el puc treure. Bueno, jo m'assento a veure la tele, giro cap allà, bec al cavall. Vaig a dinar al bec.
Però quin és més important d'aquests dos premis? L'Ondas o el de la tele?
No t'ho podria dir. No t'ho podria dir perquè quedaria mal con los compañeros. Saps què vull dir? Aleshores, clar, jo aquest ja el tinc col·locat. Però, clar, ara que són quatre. Què foten quatre premis igual? O haig de fotre una estanteria o una vitrina.
I un premi així té alguna renta vitalícia vinculada?
No et donen res. Et fan anar, te fan anar allà, te foten a fer un fotocol que fot un fred que pele. Aquelles pobres noies que van escotadíssimes, jo també vaig anar una mica. Claro, saps què passa? Em vaig comprar una camisa que m'anava perfecta, de seda.
Molt bé.
Molt, d'així que brilla una mica, per fer una mica festa.
Negra.
I com que ara vaig al gimnàs, doncs m'he de fotre perquè m'he enxamplat una mica. I aleshores m'he fotit aquí un ull que vaig estar tota la nit fent així, perquè, claro, ara hauré d'anar a nedar com a tu. Mira que bracet té. Vull dir, està fibrat, està bé. Vull dir, aquest encara, vull dir, tots els que tens, els que estic veient jo, aquí, ara passaré per les altres, diguéssim, però no crec que millori la cosa. Vull dir, aquest és, de les dues que jo he vist, aquest és el millor. Bueno, total, que en tinc quatre i no sé on els he de posar. Per exemple, tu on el tens, el teu? Tu què tens?
Jo tinc, sí, en tinc tres o quatre, sí, de programes de ràdio.
Cuidado,
sí, sí,
eh?
Sí.
Però quins són?
De diferents...
De ràdio associació d'algú?
De ràdio associació n'hi ha un, sí.
Però, vull dir, a lo millor t'han donat un premi de la ràdio local del teu poble.
No, de Catalunya Migdia. Sí, són tots gordos.
Catalunya Migdia té un premi.
Sí.
De què?
Sí,
a passar-nos.
Bueno, tenim. I estan en una habitació que nosaltres pomposament en diem el despatx, i en realitat és una habitació de mals endreços.
Sí, és que
clar. Com el 90%.
Llavors hi ha unes prestatgeries en què hi ha els llibres, i a davant dels llibres hi ha els tres.
Davant dels llibres.
Sí.
Tu tens cultura i premi.
Sí, una mica
en primer
sí.
terme premi, darrere la cultura. Bueno, vale. És una opció. Tu tens algun premi?
Jo des de Jocs Florals 2005 no he recollit res. Una rosa que ja van a les escombraries farà una dècada.
Una rosa viva?
No, era seca, però res. No, jo no compto, jo no...
Una rosa seca?
No, una mena com d'escultureta, Santi. Però del 2005 al 2026, m'entens aquest vídeo, saps?
Oh, vull dir, claro, no era de granito.
No.
Claro, que no, tampoc granit, es deu dir.
Sí.
I tu no tens cap premi?
Jo, quan jugava a tenis de més petit...
Sí que tot és igual, eh? Tenis, tot, sí, natació... No, sí, o sigui, jo, no sé que, jo no sé quan va el diari.
Esports, clar. No, ja no jugo això, no.
Quan era jove.
Tenia moltes i les tenia a
l'habitació. Ah, tenies copes i coses?
Tenia unes 70 o així.
70?
Sí, per res. No. Estic aquí, no estic a l'ATP. Per tant, la cosa no va anar bé.
Però llavors això devia ser com molt local, no? Que devies anar pels pobles i t'on donaven cada puesto uno.
No, sobretot català i també Espanya. Sí, sí.
Hòstia, 70 premis catalans, ja són premis.
Sí. I l'últim que em van donar, un premi a la carrera.
A la carrera de què?
El que tenia la millor nota.
A la carrera de tenis? O
no? No, de periodisme.
Vas treure la millor nota de periodisme, eh?
Sí, però bueno, aviam. No vaig ser biotecnologia, diria. No,
bueno,
té un mèrit relatiu.
Home, tens algun col·laborador de tots aquests que passegen per aquí que hagi tingut la millor nota a la carrera i tingui un premi?
No en sóc conscient.
És que aquesta acabarà sent la millor, la del dimecres.
No, ja es veu.
No, és que vull dir això, que en el moment...
El Joan no ha dit si té premis o no.
Ara arribarem al Joan, perquè el Joan no té empresari.
No, perdó, és que és veritat, sempre oblido que tu tens el premi amb director, per tant, estàs dirigint
avui.
Tu el programa. No, ja ho veig. Està a punt de canviar-me directament.
Però tu què vas fer amb les 70 premis? On els tenies?
Mira, quan vaig marxar de casa, la meva mare va fer neteja, d'acord amb el meu criteri, i en tinc guardades 4 o 5, les més importants. I estan encara a la meva habitació, que ara és on dorm el meu fill quan anem a casa els meus pares.
Però no els tens a casa, tu.
No,
si estan a casa de la teva família, que els fa il·lusió els premis que vas guanyar.
Sí. I llavors, aquest que et dic de periodisme està sota el llit.
Ah!
Veus?
Perquè tampoc no, vull dir, no és un Òscar.
Bueno, a sota el llit?
Sí.
I ara
aquest llit que s'aixeca, que té... Bueno, els llits que s'aixequen...
A sota el llit, que un canapé.
Sí, la meva parella té uns esquís, les botes
d'esquiar... Amb un esquí.
I jo tinc el meu.
Vale.
I ninos de la Patrulla Canina, que això no són un premi, però estan allà.
Bueno,
no són meus, tampoc.
Diguem-ne que aquell sota el teu llit és una mica com aquella habitació meva, una mica dels mals endreços,
sí,
eh?
Tant, no té molta importància. Sí, bueno, de moment, sóc jo el més exhibicionista.
Sí.
I tu, tens algun... Bueno, pregunta-li tu, que és el director del programa.
No, ja m'ha quedat clar que m'has pres el timó, diguem-ne, i bueno, ja estàs manant tu. No, escolta'm,
és que,
jo, davant d'un multipremiador...
Vaig guanyar, vaig guanyar el premi a millor direcció, ara no me'n recordo dels altres, eh? Contra Carles Porta per Crims.
Compte,
ostres.
Cuidado!
Té mèrit, això.
Contra Supervivientes.
Això no té tant.
contra, no ho sé, Bake of España, una cosa d'aquestes. Hormiguero, potser, l'Hormiguero també, no ho sé.
Això per Late Show, eh?
Sí, sí. Però, bueno, o sigui, ha estat un final.
I tu
però...
creus que te'l mereixies tu, eh?
Bueno, jo és que saps què passa? Que com que van donar tots els altres i només quedava el meu, quan vaig pujar l'última vegada, vaig dir, bueno, por favor, que me den el bio porque voy a quedar como un mierda. Voy a dirte, ya que falta uno, pues ya que m'havies dado todos, el mío ara, ara imagina't
que... Imagina't que guanyes el de presentador, el de programa, allò, però el de director no,
que tothom sap que tot és per mi. Saps què vull dir?
Hauria sigut un error.
Hauria sigut un error de càlcul, diguéssim.
Per tant, ara on els tens, allà...
Ara els tinc...
Fent de...
Els tinc al costat del sofà, me'ls miro. Els tinc als quatre, com si m'estessin mirant a mi, que me són ulls, i tinc com quatre. No són molt macos, t'he de dir. O sigui, el món del disseny del premi s'hauria de revisar.
Donen un premi i critiques el premi, de bo.
Bueno, escolta, també, vull dir, un premi... No, vull dir, un premi també has de fer uns tipus de bocetos, saps? Claro. Vull dir, el Max el va fer brossa. Mm-hmm. Vull dir, bueno,
abans hi havia botigues de copes.
Jo en tinc una casa meva, però a mi me les donen les acadèmies.
Però bueno, jo no respons, clar. Jo...
No, jo, com tothom sap, sóc una persona que genera més fòbies que fòbies.
T'han donat, per exemple, pues a Madrid te podrien donar el Premio Limón en vez del Naranja, que donen el que no els agrada.
Però no ho fan aquí, això.
Ah, la pruna, encara donaran la pruna. No, però no tens cap premi?
No.
Bueno, però això s'ha d'acabar, eh?
De fer una campanya perquè Joan López Aliaga tingui un premi.
De què?
Bueno, és igual, si vols.
Haurem de buscar. Va posar encara el Joan com volia.
Si t'és igual, fem dues trucades i et donem una estatueta d'aquestes d'Eufòria. Amb la O.
No sé.
Bueno, escolta, doncs no res. Pues...
Sàpiguis una cosa, hem estat trucant a Marc Giró per veure si volia respondre a la teva acusació que el premi en realitat és per tu, però no ens agafa el telèfon.
És que no sé si pot entrar la ràdio de la competència. Tu creus que sí? No sé com estan les coses. Entre la privada i la pública.
Però vindria a parlar de la tele.
Clar. Ja, bueno, però és que hi ha vegades que... Escolta, després és pregunta parlamentària, això, eh?
Bueno, escolta, doncs ja la respondré, però no es produirà, perquè no
perquè ja
ha agafat el telèfon.
Ja
m'he
de donar.
No
bueno,
respon ni trucades ni WhatsApps.
Total que res, no? Vull dir, un altre cop, parlar per parlar...
No.
I total, no hem arribat a cap.
T'hem felicitat. Ens has deixat molt clar que ets un multipremiado, que has guanyat quatre premis.
Quatre premis estan molt bé.
Jo és que vaig sortir d'allà, me'l vaig fer una foto com a la Rosalía amb els Grammy.
Jo crec que és una mica discutible que els quatre siguin teus, però bé.
No dic que siguin meus. Però són gràcies a mi.
A veure, jo crec que el fet és que sí que són seus, perquè els tens tots quatre tu a casa.
Els tinc jo a casa.
Per tant, jo crec que aquí...
També et dic que si fos pel Marc, igual se'ls deixa a la taula, vull dir, perquè l'últim que li va donar se'l va deixar a la taula.
Però qui atessora la propietat física del premi, en realitat es converteix en el propietari de facto. Així és que jo crec que sí que són seus.
No, el premi és teu.
No, són gràcies a mi, sí. Això... Si em volen entrevistar de la web de Catalunya Ràdio, els hi puc dir.
Ah, molt bé.
D'això, pues... que no fan notícies?
Sí.
Pues quan vulguis que em truquin.
Molt bé.
Ja els hi explico.
I els hi
bueno,
passo,
pues total, ja estaria, no?
Molt bé, sí, escolta.
Pues encara me n'he sortit, no? Avui sí que era...
Avui sí que era
un desastre.
Els altres dies està tot molt ordenat.
I escolta, molt bé el teu jefe, eh?
Molt bé.
T'ha demanat per canviar el dia? No li deixis.
No, perquè jo m'ho passo molt bé aquí.
No, ell s'ho va passar bé, també. Van tenir una discussió.
El teu tall, eh?
Ho sé, us vaig estar...
Va dir que te'l posaria per la tarda.
Sí, per sort, els dimecres a la tarda faig una mica de conciliació i no...
I després
no
va tenir aquí una trifulca sobre els impostos.
Sí, no. Va ser el dia de la dèria més còmode del Santi. Sí. Va deixar anar una idea, es van embrancar en un embolic,
escolta,
ell va fer un pas enrere i quan va acabar va dir, bueno, fins aquí,
adéu. Els vaig deixar tots ben calentets pel que venia després, que és la cosa sèria.
Bueno,
i, escolta, i avui també, mira...
No, bé, ja està.
No? Ha arribat un moment...
És que tens un director que va venir a exercir de director, a donar opinions tocades i posades, que és el seu paper.
Clar, el Ferran és un tio d'idees coses.
Com si tu no ho fessis habitualment.
No, jo navego molt més. El Ferran és un tio en principi, sí. Oh, bueno.
Està bé.
Més líquid.
Sí, molt bé. Més una cosa més fluida.
Sí.
Sí, és una mica més queer de la informació.
Això, una mica així, una mica així.
És un home ferm.
Gràcies i bona tarda.
Adéu.
D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Una pausa i ara tornem.
Catalunya migdia. El cap de setmana del 21 i 22 de febrer arriba a Vic la Mocadera, la nova fira de l'embotit artesà català.
Amb la tradició xarcutera i el patrimoni gastronòmic de la plana de Vic.
Mercat d'embotits, tast, tallers, activitats familiars, espais de divulgació...
La Mocadera, a la plaça dels Màrtirs de Vic.
Informa-te'n a vicfires.cat i a les xarxes socials.
Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
ara, Catalunya! Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
Thank you!
Per aquí, sisplau!
Smart Days, últims 3 dies amb un 15% de descompte addicional i finançament 100% en electrodomèstics.
Smeg, Sage, Hobot, Bissell i més marques.
I amb els nostres tecnoavantatges.
Fins dimecres 18 de febrer, només amb targeta al Cort Inglés per compres superiors a 200 euros fins en 12 mesos.
Finançament ofert per financiar el Cort Inglés i subjecte a aprovació. Consulta en les condicions al Cort Inglés Ponès.
Catalunya migdia.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Turkmenistan, Niyazov, ell estimava molt la seva mare, va pensar, la manera d'honrar la meva mare és canviar el nom de la llet pel nom de la meva mare.
Això és com si jo ara fes posar la llet Conxita.
Posi'm un tallat amb Conxita natural.
A la tarda de Catalunya Ràdio hi trobes de tot.
A Gaudí li agradaria veure's representat parlant en castellà?
No. Oh! Gaudí es va negar a parlar en castellà, no sabem si tota la vida, però gairebé tota la vida segur.
Escoltem, aprenem...
Paul de Chanel, que va ser un president de la República Francesa, va començar a discutir les decisions no amb els ministres, sinó amb els arbres del jardí.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Un programa que fa història.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 3 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb l'Oriol Mar, l'Alícia Puig i el Joan López Alegre. Després de Santi Villas anem amb el tema amb què hem començat a les dues al Catalunya Migdia. Sembla que el conflicte laboral entre el Departament d'Educació i els mestres i els professors s'allargarà. El govern ha fet avui la seva proposta, que demà plantejarà a la taula de negociació. Una pujada gradual del sou pels mestres i professors per acabar cobrant 105 euros més al mes d'aquí a 4 anys. Es farà de manera progressiva, és a dir, un augment de sou de 375 euros cada any, que si ho dividim per 12 mesos és un augment de poc més de 30 euros al mes. A més, el departament condiciona aquest augment de 30 euros a l'aprovació dels nous pressupostos i que els mestres assumeixin més feines en el marc de l'escola inclusiva. També proposen abaixar les ràtios de les aules, especialment a primària. A secundària, en canvi, la baixa és pràcticament irrisòria perquè pràcticament és d'un alumne menys. Tot plegat, com dèiem, ho portaran demà a la taula de negociació amb els sindicats, però avui aquests sindicats ja han dit que la proposta, tot just coneguda, és inacceptable. Saludem la portaveu de l'USTEC, que és el sindicat majoritari a l'ensenyament, la Iolanda Segura. Iolanda, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què us sembla aquesta proposta del departament que hem conegut avui?
Bueno, primer de tot, és inacceptable que s'hagi fet una roda de premsa prèvia a la mesa de negociació. Aquesta proposta l'havien de negociar demà. Sempre ens han demanat a nosaltres confidencialitat, sempre ens acusen de que som nosaltres que filtrem a premsa el contingut de les meses de negociació i ells el dia abans ja convoquen aquesta roda de premsa i avancen el contingut de la mesa de negociació. Doncs bé, la nostra valoració doncs, també us la traslladem. Evidentment, doncs, la considerem insuficient. És una... A 105 euros en 4 anys és, bueno, és gairebé... Bueno, és una ofensa per la nostra tasca. Estem demanant recuperar el poder adquisitiu. No estem demanant un augment de sou perquè sí, sinó que estem demanant recuperar el nostre poder adquisitiu, que a hores d'ara és un 25%, no? Doncs que hem patit en les darreres dècades, donat que no se'ns ha actualitzat el sou en funció de l'augment de l'IPC, però bé, no només parlem de sous, el sou és evident un factor doncs, que fa una valoració de la nostra feina, un reconeixement de la nostra tasca. No volem continuar sent els docents més mal pagats de l'Estat espanyol. Això també és una ofensa, no és una humiliació. I, evidentment, aquest augment irrisori ni ens situa, ni ens fa recuperar posicions, encara que ells defensin que sí, ni tan sols ens fa recuperar aquesta pèrdua del poder adquisitiu, que a més hauria d'anar vinculada també amb una clàusula de actualització dels nostres sous perquè d'aquí 10 anys no tinguem una pèrdua salarial superior, no? Intentar revertir doncs, aquesta tendència. Però, per altra banda, doncs, en la línia de la resta de propostes, l'escola, no? Els recursos per la inclusiva, la proposta és absolutament insuficient. A més, no ens diuen quina classe de recursos volen destinar, si són recursos propis del departament o continuaran enviant vetlladores per cobrir funcions que no els hi corresponen, que haurien de cobrir personal d'atenció educativa, si aquests recursos on es reparteixen, 300 recursos per 3.000 centres, ja podeu veure que això és ridícul, i que aquí el que falta és una bona planificació recollir les necessitats del centre i, per tant, quants recursos calen planificar no, la seva incorporació als centres en funció d'aquestes necessitats d'aquest alumnat, recursos propis del Departament d'Educació, especialistes no, que realment atenguin aquestes necessitats i, a més, parlem de la reducció de ràtios, que la proposta hauria de ser, com a mínim, la mateixa que s'està tirant endavant a nivell estatal, amb l'anteprojecte que ha presentat el Ministeri, que situa una reducció de ràtios de mínim el 22 a infantil i primària, que aquí a Catalunya és el 20, que això, en aquest sentit, nosaltres apostaríem per més reducció de ràtios, però és que a secundària, a nivell estatal, diuen 25 i aquí ens proposen 27. Home, com a mínim la proposta hauria de partir del mateix que hi ha en aquest anteprojecte de llei. Mm. Insuficient. Tenim una complexitat molt elevada a les nostres aules. Som de la comunitat autònoma amb més complexitat. Un de cada tres alumnes té necessitats específiques de suport educatiu. Per tant, evidentment, aquí també les ràtios han d'anar en consonància a la nostra realitat. Mm. I, per tant, això també és una altra qüestió. I després, ja per últim, si em permets, és el tema que no, vinculen el nostre sou a noves funcions. Per això, ja t'ho dic així literalment, això és un autèntic insult, i deixa'm que ho digui, ho expressi d'aquesta manera. Primer de tot, perquè si una cosa tenim és que les nostres funcions i responsabilitats han anat en creixement en els darrers anys, de manera que ara ja no ho podem ni assumir, és inassumible, que estem demanant una reducció de la sobrecàrrega de feina i que diguin que el nostre augment de sou ha d'anar vinculat a més funcions, o sigui, més feina encara, més feina quan estem demanant reduir aquesta sobrecàrrega de feina i burocràcia. Home, doncs evidentment que nosaltres això no ho podem acceptar perquè creiem que l'augment salarial no ha d'anar en funció no és un premi, aquest augment salarial, és un dret. I ha d'anar en consonància a compensar la pèrdua salarial i també en consonància ja a les responsabilitats que ja estem assumint a hores d'ara.
I amb la primera resposta que clar que no esteu gens contents amb la proposta i que realment diria que us ha molestat. Clar, aquesta proposta arriba tot just un parell de dies després de conèixer la proposta que hi ha amb els Mossos d'Esquadra, que això també us ha molestat.
Bé, és que no estem en contra que els Mossos d'Esquadra hagin pogut arribar a un acord que millori les seves condicions, en cap cas, ni volem... felicitats pels Mossos i ens n'alegrem per ells. Però, home, comparativament parlant, amb ells els hi ofereixen 4.000 euros anuals i a nosaltres 1.500, doncs, home, és que és inacceptable, no acceptarem menys, no? No, com a mínim, la proposta hauria de ser igual o fins i tot millor, perquè tenint en compte que nosaltres portem doncs, aquest viatge des de fa molts anys, que ningú ha fet els deures, i en això sí que els hi volem donar la raó al Departament d'Educació, són els primers que han situat alguna proposta de millora del complement específic, però el que està clar és que és insuficient, i tenint en compte això, un acord, a més, que han arribat a aquest acord, sense que aquest augment salarial estigui vinculat als pressupostos ni cap mena d'excusa no? que nosaltres sempre ens posen a sobre la taula. Per tant, evidentment que no acceptarem res que sigui menys no, que altres, que han rebut altres col·lectius, perquè considerem que el personal docent i el personal d'atenció educativa i laboral, per tant, tot el personal educatiu, ens mereixem doncs una valoració en la mateixa línia.
Per tant, tot i que demà tenim la reunió, no fa la pinta que aixequeu les mobilitzacions que estan anunciades.
No, evidentment que no. Primer de tot perquè està demostrat que gràcies a les mobilitzacions, gràcies a aquesta vaga, no, doncs, han mogut fitxa. Penseu que fa un mes i mig que ens deien que no podia ser, que no hi havia possibilitat de que se'ns augmentés el complement específic. Després ens deien que el capítol 1 no permetia més de l'augment de, no sé si l'1%, total, que eren 25 euros com a molt d'augment salarial. Ara ja ens situen 105. Està clar que la pressió ha de continuar sent al carrer, perquè una vaga tan participativa, tan massiva, unes manifestacions també tan secundades pel col·lectiu, es mereix d'una millor proposta, d'un bon acord que realment reverteixi les nostres condicions laborals. No té més. El col·lectiu ens mereixem molt més del que ens volen proposar ara com ara.
Doncs demà estarem pendents d'aquesta reunió i a veure si les negociacions evolucionen o no, però de moment el punt de partida, diguem-ne, que no sembla molt optimista. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres, bona tarda.
Ja ho veieu, Oriol, Alícia, Joan, que molt no els ha agradat la proposta, per no dir que els ha desagradat profundament.
Sí, home, fa pinta, i a banda d'aquest detall que sempre és molt delicat en les negociacions, quan surt a parlar una de les parts, quan encara no hi ha hagut una reunió, si ho fan els mestres se'n queixa el departament, quan ho fa el departament se'n queixen els mestres, és normal, perquè la situació és delicada. Hem de tenir en compte també que la vaga de la setmana passada va ser una de les que ha tingut més èxit dels últims temps i que les reivindicacions salarials dels mestres estan més que justificades. L'escola ha canviat molt en els últims anys, hi ha unes necessitats que són diferents, tant lingüístiques com de capacitats, com de cohesió social, fins i tot, i això moltes vegades l'escola fa un paper que va molt més enllà de l'escola i s'ha de tenir en compte pel que fa als mestres, i al mateix temps els mestres, com deia la senyora Segura, també tenen una sensació de greuge comparatiu amb els Mossos, tenint en compte que l'augment salarial de la policia catalana seria més alt que el dels mestres, i per tant jo pronostico, a risc d'equivocar-me, que les mobilitzacions continuaran, que amb això el govern pot tenir un problema, perquè quan els mestres mobilitzen ho nota tothom. Quan els mestres no van a treballar, els pares i les mares tenen problemes per gestionar el seu dia a dia. Vull dir que és una vaga d'aquelles que té un sentit i una afectació, igual que passa amb els metges, per descomptat. I aquí, ahir també li preguntava a Ariadna Oltra a l'entrevista institucional al president, però aquí s'hi hauran de remengar, perquè els mestres tenen el pap bastant ple i no fa pinta que el buidin aviat.
Sí, totalment. I és veritat que un augment salarial de 100 euros al mes en els propers 4 anys bueno, és pràcticament lligar-ho a l'IPC, per tant no té res d'augment salarial real, és només lligar-ho a l'IPC, que ja seria diferent al que ha passat els últims 20 anys, com explicava Iolanda Segura, de que és veritat que ells han tingut un augment salarial els últims 20 anys del 7% i en canvi l'IPC ha augmentat un 30%. Per tant, hi ha una reclamació allà justa, que és veritat que no és l'únic col·lectiu el que li passa, l'IPC ha pujat moltíssim i això, malgrat la lluita de molts sindicats, no s'ha aconseguit en molts altres sectors, però jo crec que és clar que si ha augmentat només un 7% i en canvi l'IPC un 30%, hi ha molt marge a créixer i, per tant, un augment salarial de 100 euros al mes en 4 anys, bé, és molt poc substancial. El que sí que sona més interessant, així, a nivell personal, és el tema de les reduccions de les ràtios. En tot cas, ha estat un molt mal moviment de la Generalitat negociar 2 dies abans aquest augment de 4.000 euros anuals amb Mossos i ara anunciar, abans de la trobada amb professors, aquesta proposta cap als professors. I, per tant, és evident que no pararan les reclamacions per part dels professors.
A veure, la Generalitat clarament, filtra o explica, no és una filtració, explica en roda de premsa la seva posició, perquè tota negociació, i més quan és una negociació que afecta milers i milers i milers de famílies catalanes, també té una batalla pel relat, i per tant això és el que fa la Generalitat. I escolti, nosaltres estem intentant posar una solució sobre la taula i els mestres són intransigents. Aquest és l'objectiu de la roda de premsa que hem tingut avui. I clar, els professors jo crec que juguen amb un comodí. Sí, juguen amb comodí. Un comodí que és molt incòmode, que és que s'acosta al final del segon trimestre, bé, l'últim tram del curs, moment d'exàmens, amenaces de que les vagues seguiran fins al darrer moment. Clar, el de jugar amb les famílies, jugar amb el final de curs, que com una mesura de pressió, a mi em genera, com a mínim, les meves reticències. I clar, sobre el tema de que han perdut poder adquisitiu, mira, és que això ens ha passat a tots. El govern tenia la mà en gran mesura a arreglar-ho, deflactant l'IRPF dels darrers anys, cosa que havien fet tots els governs, incluït Zapatero, sí, no només els de dretes, ja no tindríem aquest increment d'inflació, com a mínim, amb tot el seu tram sencer. Si s'haguessin acceptat propostes a dreta i a esquerra, de depèn de quins productes mantinguessin un IVA reduït que ells van treure després del Covid, doncs ja no tindríem també aquesta inflació, depèn de quina mena de productes bàsics. O sigui, això és una cosa que afecta no només a mestres, ens afecta al conjunt de la societat, i la solució no passa per pujar els sous, perquè finalment, vull dir una cosa, Catalunya no té pressupostos. La Generalitat no té pinta de que pugui tenir pressupostos. I quan tothom comença a dir, jo simpatitzo molt en que li pugin el sou, ara els mestres, ara els Mossos, ara no sé qui, com aquella frase de Josep Pla, i tot això qui ho paga? Doncs tot això qui ho paga som nosaltres. I per tant són coses que tenim que tenir presents. De quina és la responsabilitat que té l'administració cap als mestres, però quina és la que tenen els mestres, que són servidors públics, cap al conjunt de la societat.
Jo una cosa que sí que volia mencionar és que jo entenc el debat que tu planteges, la dificultat de quan són treballadors públics els que fan vaga per al poder que tenen a l'hora de negociar amb l'Estat. Però sí que és important dir que cap treballador fa una vaga per gust, en el sentit de que renuncies al sou d'un dia, no? I això ens passa amb tots els treballadors. Hem vist vagues a TMB fa una dècada, vam tenir moltes vagues. Vull dir que no hi ha un col·lectiu que sistemàticament faci vagues com una cosa per gust, sinó que ho fas a cost de renunciar a un dia de sou, que és un sacrifici, doncs, per moltes famílies important. I per això és veritat que en el món de l'educació, vagues anteriors que havíem vist no havien sigut tan massives. Aquesta ha sigut absolutament massiva. Els sindicats parlaven del 85%. I per tant, quan et poses a veure una mica les dades, no? Mitjana de ràtios a Europa, 21 nens per classe. Aquí 28. Quan veus que ha pujat un 30% l'IPC i només els hi han pujat el sou un 7% als professors, dius, bueno... Bueno, no, depèn de cada empresa i dels sindicats que hagin lluitat en els convenis col·lectius les pujades de salarials.
Tots som més pobres ara que fa 10 anys.
Sí, bueno, clar, i llavors aquí cadascú ho analitzem des de la perspectiva que pot ser. Per què l'IPC s'ha desbocat en els últims 7-8 anys? Bueno, va en paral·lel a una pujada del 60% del preu del cost de l'habitatge en un mercat ultradesregulat que ha permès una especulació brutal i que la gent es dediqui la meitat del seu sou en pagar el lloguer. Llavors, clar que tenim una situació d'inflació generalitzada i, per tant, de pèrdua de capacitat adquisitiva de la població. Però el que no podem dir és, pues mira, jo també ho estic patint, doncs llavors que es putegin, perdó per la paraula, els altres. Home, si tens un col·lectiu organitzat com és els professors, amb una de les feines més importants d'aquesta societat, que és educar a la gent jove, és legítim que puguin haver-hi pujades salarials una mica més dignes que no 100 euros al mes en 4 anys. A veure com serà la pujada de l'IPC en els propers 4 anys.
Veurem què és el que passa. En tot cas, demà tenim aquesta reunió. No és una cosa, Joan, i és que nosaltres hem explicat que els pressupostos jo no donaria tan perdut que tinguin pressupostos la Generalitat d'aquest any, perquè hi ha hagut avenços amb els comuns, estan a punt de tancar un acord, i amb Esquerra Republicana també sembla que hi ha hagut algun avenç i que, per tant, en els pròxims dies és veritat que en qualsevol moment es poden trencar les negociacions, i ara mateix no n'hi ha de pressupostos.
No, amb els comuns la veritat és que va bé.
Està molt a punt de tancar, i amb Esquerra hi ha hagut moviments últimament, perquè Esquerra va retirar aquella proposta que tenia el Congrés per recaptar tot l'IRPF. Ara sembla que estan a punt d'aprovar aquest consorci per vetllar que el que està pressupostat sigui el que està després executat. Vull dir que hi ha moviments, que això no implica que arribin a un acord, però com a mínim hi ha moviments i no sembla que les negociacions estiguin molt enquistades i molt aturades. Veurem què és el que passa, perquè això sempre acaba sent una mica arriscat de fer prediccions en tot plegat. D'aquí a 2 minuts seran 3 quarts, fem una pausa i de seguida ens centrem en Madrid. Un nou escàndol que envolta el govern de Pedro Sánchez. Ara amb Fernando Grande Marlaska al centre.
Catalunya migdia. Ocasión Plus.
Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 35% de descompte. Vine als Flash Days, només fins al 18 de febrer. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Vine a Ocasión Plus.
Catalunya nit.
Volem que qui en sap més
ens ajudi a entendre els perquès.
Se juntan las tres cosas más deseables: que el tumor desaparezca, que no vuelva a aparecer y que no sea tóxico.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
I ens han dit que és la primera vegada que hi ha un equip íntegrament femení de so pels Oscars.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Hi ha gent que mira i no veu, o gent que mira i no vol veure, o gent que escolta i no sent.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Catalunya Migdia.
Explica, explica, què tal la cita?
Amor a primera vista. És que ho té tot.
Que estàs enamorat.
Enamorat, no. Hibriditzat.
Wow. Aquest mes tornaràs a enamorar-te als 10 hibridies Nissan. Del 6 al 16 de febrer tens la millor tecnologia híbrida de Nissan des de 130 euros al mes. Enamora't tu també al teu concessionari i a Nissan.es.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Tres quarts de quatre de la tarda, com dèiem, nova tempesta política que amenaça el PSOE a Madrid. El Partit Popular torna a l'estratègia del setge, ara contra el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, a qui acusen d'haver encobert el número 2 de la policia, investigat per una agressió sexual a una subordinada. Marlaska ho nega. Diu que fins ahir no en sabia res d'aquest tema i d'aquesta acusació i que només es planteja dimitir si la víctima li diu que s'ha sentit desprotegida.
Si la pròpia víctima no s'ha sentit protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré.
Però tot i això, el Partit Popular no afluixa.
Señor Marlaska, da náuseas verle a usted sentado en el banco azul.
Que el ministro lo ha estado tapando, así que también tiene que dimitir el ministro.
No sé qué demonios hace usted aquí. Marlaska, dimisión.
Señor Marlaska, ¿qué hace usted todavía ahí? Es devastador.
El Ministeri de l'Interior ha obert una investigació, ha apartat de les seves funcions un comissari que, el dia dels fets, dinava amb el número 2 de la policia i aquí la víctima acusa de pressionar-la per tal que no denunciés.
Bueno, jo tinc la sensació de que Marlaska en realitat segueix sent ministre perquè és, juntament amb Maria Jesús Montero, els dos ministres que porten més temps en el gabinet Sánchez, i que és un home que està ja tan cremat per tantes coses, com per altra banda li sol passar als ministres de l'Interior de tots els gabinets haguts i per haver, que ja li va bé com a fusible xamuscat a Pedro Sánchez. Dit això, clar, que qui representa que té funcions de protecció social, com és el responsable operatiu, o sigui, el primer responsable no polític de la policia, hagi comès presumptament un delicte com aquest, és doblement terrible. No només és terrible per el fet en si, sinó per... Disculpeu, per qui ho ha comès. I finalment, clar, quan això passa a la cúpula de la policia, que això no transcendeixi en el seu cap jeràrquic, que sí és un nomenament polític el director general de la Policia Nacional, i que aquest director general de la Policia Nacional no sàpiga que la seva mà dreta té una denúncia per violació, i que això no ho sàpiga el ministre, que això passés el dia de Sant Jordi de l'any passat, que està a punt per tant de fer pràcticament un any. Permeteu-me, però és molt inversemblant, perquè no estem parlant de, per ficar un exemple, el comissari de la Policia Nacional de Mataró ha fet no sé quin presumpte delicte i això no ha arribat al ministeri. Estem parlant d'una posició...
Estàs fent una simulació, perquè si ens escolta el comissari...
Sí, una abraçada a tota la Policia Nacional de Mataró, que són gent entranyable. Però, dit això, ho posava com a exemple.
Sí, feia broma.
I, per tant, jo crec que Marlaska no el faran plegar perquè ja li va bé a Sánchez, però realment té una posició molt difícil de creure per al lloc que ocupava aquest home.
Sí, hi ha una qüestió, el que deies tu és rellevant, Joan, de quant temps fa que Marlaska és ministre. Pensava que només Marlaska, Margarita Robles, Luis Planas i Maria Jesús Montero hi són des del principi, des de la moció de censura. Per tant, és una persona d'aquelles que mai ha trontollat en el seu càrrec i mira que de coses han passat. I n'han passat unes quantes. A mi també em resulta inversemblant que ell no sàpiga res. Em resulta molt difícil d'entendre. I crec que també hi ha una qüestió que hem d'abordar, que és, ho diem sovint, què diria el PSOE si tot això estigués passant amb un ministre de l'Interior del PP? Què diria el PSOE si, per exemple, un assessor molt qualificat de la presidència del govern espanyol, com Paco Salazar en el seu dia, també tingués una causa com aquesta més o menys oberta? O què diria el PSOE si hi hagués passat una cosa similar a la que passa en les converses entre José Luis Ábalos i Koldo García, parlant obertament de prostitució i amb comentaris que no són precisament elogiosos cap a les dones? I això és un problema més, i un problema d'aquells que tu, quan el tens, saps que has de tallar algun cap ràpid, i sobretot el que no és acceptable és que és impossible que una persona de les més ben informades d'Espanya, com és i ha de ser el ministre de l'Interior, no sàpiga que el director adjunt operatiu de la policia té una causa com aquesta i que ha d'anar a declarar d'aquí 4 dies.
Sí, o sigui, en el que sí que teniu raó és que és evidentment diferent si hi ha un cas concret en un cos que quan tinguis a un al càrrec, com en aquest cas aquest policia. El que a mi se'm fa farragós d'aquests debats és que se centra molt en hem de fer de dimitir el polític de torn, que és el responsable.
L'important és la causa en si.
Exacte, la causa en si, i no només la causa en si, sinó la dinàmica dintre d'aquest cos de treballadors, dels funcionaris de l'Estat, que és no només, per tant, aquest director de policia, sinó l'altre comissari que truca a aquesta gent oferint-li un altre lloc de destinació per, de manera clara, comprar el seu silenci, com si diguéssim, en un cas que la víctima ha documentat superbé, i per tant, aquí veiem una dinàmica d'absoluta corrupció i impunitat entre aquells els cossos, que em sembla molt més interessant de veure quins són tots aquests involucrats que sí que ho sabien, i després estudiar fins a on sabia el ministre Marlaska. Però ràpidament el debat aquí sempre s'enfoca a ha de dimitir el polític últim responsable en comptes d'investigar aquests els funcionaris que també són responsabilitat com a part política de tenir un control a sobre i per tant de poder fer que no se sentin impunes. Dit això, jo crec que el PSOE se'n fa bandera de que cada cop que surt a la llum un cas així, ells fan dimitir a qui sigui. I en canvi, no, avui s'aferrava, escoltava Montero, no, de que l'alcalde del PP de Móstoles, hi ha hagut aquesta deal que també l'ha denunciat de manera penal per aquest, després de demanar 3 mesos que s'investigués el PP, i llavors el PSOE responia a això al PP. En tot cas, el que ja hem après durant aquesta dècada d'auge feminista ha estat que el masclisme està a tot arreu i que, per tant, hi ha d'haver-hi menys tolerància a la impunitat, i probablement el que se li ha de demanar al PSOE és més mecanismes interns per evitar que això passi. Ara, és veritat que cada cop que ha sortit un cas així a la llum, que després pot veure si Marlaska ho sabia o no d'abans, el PSOE ha fet dimitir aquests càrrecs. L'alcalde de Móstoles, després ara tenir una denúncia penal, segueix sent alcalde de Móstoles. I, perdó, ja que paro de parlar, una última cosa. A mi el que sí que m'interessa després, més enllà d'això, és què passa amb aquestes denúncies i aquestes dimissions un cop es demostra o s'absol a la persona acusada. És un debat més farragós i més complex, i que l'hem tingut en molts casos, probablement un de recent és Mònica Oltra, no?, després de ser absolta per un cas, no? Bastant similar, no? Passa un fet de violència sexual dintre del teu equip, tu se t'acusa de conèixer-li, no fer res al respecte, tal. Però ens passarà properament, jo crec, també a Errejón i amb altres persones. Què passa en aquests casos quan es dimiteix però després es demostra que no ha passat res o has quedat absolt? També es fa una, com un càstig a aquestes persones i, per tant, no poden ser readmeses en societat? A mi em crea molts dubtes, això.
Home, és que és per dubtar. És per dubtar molt, i en el cas d'Errejón ja veurem què acaba passant, perquè la causa s'ha anat fent cada vegada més imbrincada i és complicat de determinar què passarà i com serà el judici, com s'estructurarà l'acusació, tenint en compte que també que la denúncia ha de fer algun pas endavant i algun pas enrere, i això sempre és complex. I tornant al cas de Marlaska, jo crec que el que no acaba de ser del tot honest intel·lectualment és dir que tu plegaràs si tu demana a la persona que està ja acusant una altra. O sigui, prou feina té la dona en qüestió, que ha estat presumptament assetjada sexualment, com per haver de tenir a les seves mans el futur d'un ministre de l'Interior. I crec que en aquest cas potser això no és del tot encertat a l'hora de dir si aquesta senyora em salva i jo continuo en el càrrec, què passa si no?
Sí, sí,
crec que és posar massa la càrrega de la prova, una vegada més, sobre la dona, com si hagués de ser, una vegada més, una víctima perfecta.
Absolutament. I això sí que és evident, que si es demostra que Marlaska tenia coneixement d'aquests fets abans, no, la víctima no hauria de dir res, ell automàticament hauria d'dimitir més enllà de la víctima.
Doncs veurem com evoluciona aquest cas, perquè també té una derivada política. És evident que el més important és aquesta noia, aquest cas, i com es tracten aquestes denúncies, però també té una derivada política en què es fa difícil veure que al PSOE i a Pedro Sánchez li surtin més crisis, perquè cada vegada que sembla que el seu objectiu és guanyar temps perquè tot plegat es refredi i es exploti la bombolla, diguem-ne, i poder tenir una mica menys de pressió, li apareix un nou bolet que li genera més crítiques des de la banda i més insostenible la situació, però veurem, perquè si alguna cosa ha demostrat és que és capaç de sostenir la posició, passi el que passi. Queden una mica més de 5 minuts per arribar a les 4, encara tenim un últim tema. Perquè ja sabeu que hem estat molt pendents de Rodalies en aquestes últimes setmanes i avui el govern ha reconegut la impossibilitat de gestionar Rodalies i ha dit el perquè. No pot formar 1.000 maquinistes que puguin assumir el servei, ni tampoc pot comprar els trens necessaris en cas de fer fora Renfe, com es demana des d'alguns àmbits. A Catalunya hi ha 3 escoles de formació de maquinistes autoritzades a donar el certificat al Centre de Seguretat Ferroviària, que depèn del Ministeri de Transports, i que és el que atorga la circulació per les vies de DIF. Són l'escola de Renfe a l'Hospitalet, la d'Alsa al Morrot, a Barcelona, i l'escola de Captren, que forma maquinistes per conduir trens de mercaderies. Ferrocarrils de la Generalitat també forma els seus maquinistes, però no poden circular per les vies de DIF i només ho poden fer per les vies de ferrocarrils. I això és perquè la formació per maquinistes que fa Ferrocarrils de la Generalitat no té el certificat del Centre de Seguretat Ferroviària que atorga el Ministeri. Per tot això, el govern considera impossible, com dèiem, prescindir de Renfe, que és l'empresa que opera el servei, i per descomptat de DIF, que és la propietària de les vies. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ho ha justificat avui al Parlament de Catalunya.
Que Renfe se'n vagi i el substituïm per una altra empresa. Això és una solució màgica impossible. Hi ha 1.000 persones de conducció, personal de conducció, qui els contractarem des de Catalunya? Vostès saben què vol dir això? Aquests 1.000 conductors, maquinistes i interventors, etc., s'han de formar. I on els formarem? Amb la Renfe. Si no hi ha Renfe, qui els formarà?
Els podria formar Ferrocarrils, però no tindria aquest segell, per entendre'ns, que els permetés circular per les vies de DIF, que clar, no trauràs les vies, perquè les vies no te les pots endur. Al final és tot molt embolicat i tot abocat a haver de passar per l'adreçador de Dani Renfe.
De moment sí, fins que no s'acabin determinats contractes d'explotació, que és el que va passar amb algunes línies de Lleida, que les passarà a operar Ferrocarrils, però és veritat que fer fora Renfe de Catalunya, que és un lema que funciona molt bé i que jurídicament té un bon ancoratge legal i tu pots defensar-ho i pots arribar a rescindir contractes segur, perquè els contractes també existeixen per això, té unes aplicacions pràctiques que no són sempre immediates i en aquest cas encara menys, perquè quan tu has de gestionar un monstre com és Rodalies, que mou 400.000 persones al dia i compares amb la maquinària que té Ferrocarrils de la Generalitat, que sí, té un servei impecable, però és menor pel que fa a recorregut, quilòmetres i gent que transporta, doncs l'equació directa, la translació directa no és tan senzilla.
Sí, és absolutament política ficció dir que d'un dia per l'altre pots prescindir d'això quan justament et funciona tant TMB com Ferrocarrils. Hi ha un punt que són empreses petites acostumades a gestió petita, per tant aquests lemes, no?, que funcionen potser políticament de dir Renfe fora ja, evidentment que requeriran un procés llarg. Ara, això no és excloent amb el fet de, com la setmana passada s'anunciàvem als jutges, que hi ha un problema de que no tens ni jutges en aquest cas ni maquinistes que siguin residents de Catalunya, i per tant, això és un tema a part que les escoles de maquinistes de Renfe pròpiament també haurien de posar un plus, de veure de quina manera pots atreure aquesta població, si és pujant sous per igualar en Ferrocarrils o amb TMB o de la manera que sigui, per poder-los tenir. Ara, dir que Renfe marxarà demà, a veure, no sé, política ficció.
No passarà, no.
No passarà, però no a més passarà. A més, clar, quan ens hem mirat aquestes coses, també és aquelles coses de burocràcia que no s'entenen. És a dir, jo no en tinc ni idea de trens i no sé si es condueix diferent un tren per unes vies que per unes altres, però entenc que un maquinista sortit de l'escola de Ferrocarrils de la Generalitat, el tren no es deu conduir molt diferent que el tren de Rodalies que va per una altra via. Per tant, si sap conduir-ne un, hauria de poder conduir l'altre. No s'entén que, com que no té el vistiplau d'una entitat de l'Estat, doncs el que surt d'una escola no pot conduir l'altre tren. És com si diguessis, no, el carnet formació de conduir que et donen a no sé on, sí, no et serveix per no sé on.
No, o si només poguessis conduir un model de cotxe, diríem.
Sí.
Una mica de flexibilitat i una mica de formació en aquest sentit podrien arribar a resoldre-ho.
Com a mínim, potser trauria pressió a tot plegat, perquè és evident que necessitem més maquinistes.
Això
i,
segur.
A més, si poden ser catalans, simplement pel fet que tenen arrelament aquí i per tant, no marxaran. No perquè siguin millors que els de fora.
Sí, sí.
Potser sí o potser no. Però com a mínim saps que no hi ha gent que vindrà, s'estarà un o dos anys i que després voldrà tornar amb la seva família amb tot el dret del món. Però tu necessites algú que es quedi aquí, perquè després el servei s'ha de continuar donant. Per tant, tot plegat. Però sí que és veritat que aquesta sensació d'estar molt abocat a l'adreçador d'haver de passar per Adif, òbviament, i a més per Renfe. Sí. Amb tot el que això comporta. Bé, veurem com evoluciona, però en tot cas això queda evident que solució a curt termini no la tindrem. Continuen tots els punts amb la velocitat reduïda, tots els punts en què encara hi ha servei alternatiu per carretera, i ja ens diuen que fins a l'abril no hi haurà una certa normalitat, que és la que hi havia abans de l'accident de Gelida, però que, perquè notem realment una millora en el servei, fins l'any que ve, 2027, és a dir, queda pràcticament un any, no començarem a notar les millores que impliquen les obres que ja fa alguns mesos que s'estan fent. Per tant, intentant recuperar el terreny perdut. Joan López Alegre, Oriol Marc, Alícia Puig, gràcies a tots tres. Fins
gràcies.
La pròxima.
Gràcies a vosaltres.
Ho deixem aquí, queden 20 segons per arribar a les 4 de la tarda. Per tant, de seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius al 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2, per tant, fins llavors, bona tarda de dimecres a tothom.